4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Rivera.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 13 de setembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Situació de del tot destapada i serena a hores d'ara a gairebé tot el país. Només queden alguns núvols enganxats a l'Alt Pirineu, a la banda de la Vall d'Aran. Núvols que, a més, s'han d'anar retirant. El vent sí que és notícia, ho ha estat les últimes hores i encara ho continuarà sent, especialment a les comarques de Girona, també les del sud de Tarragona, a l'Ebre, amb aquestes ventades de mestral i tramuntana. I la temperatura, que no cal dir que també ha refrescat, s'ha renovat d'una forma molt evident, i hem de dir que aquesta tarda l'ambient serà suau, però no pas molt calorós, entre els 19 i 24 graus a gran part del país. Si de cas arribarem als 25-26 de màxima a les comarques de Tarragona. Pel que fa al cap de setmana, continuarà la tramuntana a l'Empordà, això farà que encara la Costa Brava tingui mala mar, però en canvi els núvols seran molt escassos, i les temperatures al cap de setmana seran duals, nits ben fresquetes, tardes suaus, càlides, especialment la del diumenge. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats us parlarem de la naturalització dels patis escolars per a la inclusió dels nens. En parlem amb Filca Sakulova, investigadora del Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la rebaixa de la taxa d'alcoholèmia proposada pel govern espanyol i la moda de lligar als súpers. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Israel Cañadas, investigador del càncer. Sabrem què ha fet i les xarxes aquesta setmana amb Joan Muñoz. Repassarem les novetats a la cartellera cinematogràfica i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La Congregació Terrassa anirà finalment a eleccions. Després del pas enrere, que el juliol van fer la majoria d'integrants de la Junta Directiva, dimarts vinent 8 dels seus membres presentaran la dimissió i està previst que exposin els seus motius en una roda de premsa. La mediació de l'àrea d'esports de l'Ajuntament fa dos mesos va frenar aquesta decisió. L'objectiu era fixar un acord de relleu amb la dimissió del president Joan Herrera un cop s'haguessin signat els contractes professionals dels esportistes, tècnics i treballadors amb els quals la Junta s'hi havia compromès. Herrera, però, ha comunicat que no presenta la dimissió i ha dit que aquests membres de la Junta no han respectat la transició que havien pactat. diu que n'havien acordat un relleu sense sorolls mediàtics abans de la celebració de l'Assemblea General Ordinària de finals d'any. L'objectiu era un traspàs tranquil que no alterés el funcionament i la marxa del club. Malgrat tot, els seus companys de junta han decidit fer aquest pas. L'únic integrant que fa costat a l'actual president és el vicepresident esportiu Albert Puig. Un cop signada la dimissió, s'haurà de formar una comissió gestora que haurà de gestionar el club en les properes setmanes i convocar els comicis en un període màxim de 3 mesos.
Gràcies, Sergi. Anem ara a repassar el més destacat de l'actualitat a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El nou conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha visitat avui l'Ajuntament de Sabadell. A més d'assistir al ple de renúncia del regidor Pol Gibert, després s'ha reunit amb l'alcaldessa Marta Ferrés. En declaracions davant els mitjans, el conseller ha dit que lluitaran perquè el Vallès Occidental torni a ser motor econòmic.
El Vallès Occidental, que la història de Sabadell, de Terrassa, de tot el Vallès, ha estat clau en el desenvolupament de la indústria de Catalunya. No fa gaires anys, tots els pantalons, tots els trajos que hi havia eren fets o a Sabadell o a Terrassa o a Manchester. I era així, eh? Doncs bueno, si fa 50 o 60 o 70 anys van ser pantalons, corbates i camises, doncs ara veurem què serà, però és evident que la situació geoestratègica de Sabadell, de Terrassa, de Granollers, de tot el Vallès Occidental i Oriental han de tenir un paper rellevant.
Samper també ha aprofitat la trobada per firmar el llibre de visites de l'Ajuntament de Sabadell.
Gràcies, Pau. Anem ara fins a litoral, a Badalona. Ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Sainz, ha reportat un tuit de l'alcalde Xavier García Albiol a l'Observatori del Racisme i Xenofòbia. El tuit en qüestió de l'alcalde feia referència a la detenció d'un home per part de la Guàrdia Urbana per robar un cotxe. Es dona el cas que l'home és multireincident i ja ha estat detingut en 58 ocasions. Les dues últimes detencions, que també van ser per un motiu de robatori, es van produir a les dues darreres setmanes. En el seu tuit, Albiol ha fet referència a l'origen marroquí del detingut i ha afegit que no el sorprendria, en paraules textuals, que un grup de veïns es cansi i linxi un d'aquests pocavergonyes. Aquesta és la frase que ha destacat la ministra Sainz en el seu propi tuit, on ha anunciat que portaria els comentaris de l'alcalde a l'Observatori del Racisme i Xenofòbia. Per la seva banda, Albiol ha respost a la ministra a través d'un vídeo publicat a les xarxes socials, on ha justificat les seves paraules.
Ya están diciendo los de la oposición y la ministra del Gobierno de España que si yo soy un xenófobo, que si estoy alentando a que la gente se tome la justicia por su mano, es una auténtica barbaridad. Evidentemente que si en algún momento pasa alguna cosa, yo voy a ser el primero que lo voy a levantar. Y precisamente por eso estoy avisando, no hoy, sino desde hace mucho tiempo, que los vecinos están hartos.
El tuit d'Albiol també ha aixecat crítiques des de l'oposició badalonina. La presidenta del grup municipal de Badalona en Comú, Aida Llauradó, ha qualificat l'alcalde d'irresponsable d'incitar l'odi i d'assenyalar segons el país d'origen.
Gràcies, Santiago. Anem ara fins al Prat. Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'1 de gener es començarà a sancionar aquells vehicles contaminants que circulin per les zones de baixes emissions. Serà de forma coordinada a un total de 6 municipis metropolitans, el Prat, Gavà, Viladecans i Sant Boi, així com Cerdanyola i Barberà. Les multes s'havien d'aplicar des de principis d'aquest mes, però segons l'AMB, el sistema automàtic de control, s'ha sotmès a un període de validacions tècniques. Segons l'ENS metropolità, actualment pels 6 municipis circulen un 7% dels vehicles sense etiqueta, una xifra que amb l'entrada en vigor de les sancions s'espera reduir a la meitat. L'AMB també destaca que des de la implantació de la zona de baixes emissions a l'àmbit rondes de Barcelona s'ha reduït en un 59% els gasos de diòxid de nitrogen en els últims 6 anys.
Gràcies, Luis. De retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. La jugadora de pàdel castellarenca Sandra Oliveras s'ha proclamat campiona d'Europa de pàdel amb Espanya a l'Europeu de pàdel de menors que s'ha disputat a la capital d'Hongria, Budapest. El campionat es va dur a terme del 2 al 8 de setembre i en ell la jugadora de castellà també va ser l'abanderada de l'equip. Oliveras ha participat en la categoria júnior femenina, fent equip amb Diana Toledo, Carla Fernández i Camila Facio, les quals han revalidat la victòria del campionat anterior.
Gràcies, Jaume. Abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Marc Castro, bona tarda.
El Servei Català de Trànsit posa en funcionament a partir de dilluns vinent dos nous radars de tram a la C-16, als túnels de Vallvidrera, un en cada sentit de la circulació en el tram entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès. L'objectiu, segons expliquen en un comunicat, és reduir la velocitat excessiva, així com la sinistralitat viària. En concret, es posen en marxa aquests dos radars de tram entre els punts quilomètrics 2 i 5 de la C-16, que controlaran la velocitat al llarg d'aquests 3 quilòmetres de longitud en dos sentits, això és entre Barcelona i Sant Cugat. El límit màxim de velocitat permès en tot el tram controlat serà de 80 km hora. És el segon radar en tram que es fixen en aquesta via, després que el 2017, de fet, s'instal·lessin els primers, tant en sentit Barcelona com Sant Cugat, amb una velocitat màxima controlada de 110 km hora. En els darrers 5 anys, des de 2019 fins al 2023, en el tram afectat, de fet, s'han registrat 25 accidents amb víctimes, dels quals 3 han estat mortals, amb el resultat també de 3 persones mortes. Enguany hi ha hagut 4 accidents amb víctimes en aquest tram, si bé cap ha estat mortal, com apunta el Servei Català de Trànsit. La velocitat excessiva és un dels principals factors concurrents de la sinistralitat viària. A Catalunya, l'any 2023, la velocitat excessiva o inadequada va intervenir com a causa en el 10,6% dels accidents amb víctimes en vies interurbanes, una xifra lleugerament inferior de la que es va registrar el 2019. Actualment, i comptant aquests nous sinemòmetres a la xarxa viària catalana, hi ha 248 punts de control, dels quals 43 són radars de tram. Els radars estan distribuïts tant en vies principals com secundàries, seguint criteris de priorització dels punts o trams on és necessari reduir la sinistralitat.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectat. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Un estudi elaborat per investigadors de la UOC ha analitzat els factors clau en la governança dels patis naturalitzats a les escoles. El nostre company Sergi Estapé parla ara amb Filca Sakulova, que ha liderat aquesta investigació que ha dut a terme amb Isabel Ruiz Mallén. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs, per parlar d'aquest estudi que han fet les investigadores de la UOC per analitzar els factors clau en la governança dels patis naturalitzats, parlem amb la Filca Sakulova, que és investigadora del Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global de la UOC. Hola, Filca, bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns una mica d'on surt aquest... o sigui, què es buscava amb aquest estudi?
Bueno, este estudio tiene diferentes puntos de partida. Por una parte, sabemos que las niñas y niños hoy en día que viven en estas urbanas tienen menos acceso a naturaleza, a espacios de juego que son menos estructurados. Uh-huh. Y a la vez sabemos que son estos espacios que estimulan muchísimo el desarrollo cognitivo, emocional, social, la conciencia socioecológica. Entonces, es importantísimo introducir zonas como estas en los espacios donde las niños y niñas suelen pasar la mayoría de su día en las escuelas. Y también sabemos que los patios escolares también forman una parte de su currículum, que ahí se aprende igual más que dentro de las aulas. Y que estamos llevando a cabo. Es un estudio comparativo, donde comparamos lo que se está haciendo en Barcelona, con París, con Bruselas y con Rotterdam. Y así podemos llevar unas conclusiones, experiencias interesantes internacionales al contexto local también.
I en què heu detectat en aquestes quatre ciutats? Cap on va, o sigui, cap on es dirigeix aquest objectiu?
Bueno, sí, por una parte vemos que en los países más nórdicos, por ejemplo, más en Bruselas, en Holanda, vemos que se acentúa y consiguen introducir más elementos salvajes, menos estructurados, donde no se acentúa tanto la estética, sino la riqueza de juego, la interacción con plantas, con elementos salvajes. Y claro, porque ahí también la naturaleza lo permite, mientras que aquí en el sur se acentúa mucho, vale, más o menos se acentúa lo de pavimentar, quitar el asfalto, quitar el cemento, poner más elementos de juego diverso, pero cuesta un poco más introducir el elemento verde. Muchas veces esto suele ocurrir por la densidad urbana que tenemos, que ahí hay una competición bastante intensa entre los espacios para hacer deporte y los espacios de juego de las escuelas. Pero aún así vemos que estamos bien encaminados y lo importante será conseguir naturalizar todos los patios de Barcelona, por ejemplo, en los próximos años, especialmente con el cambio climático, porque vemos muy claramente que con los años, esto también lo está enseñando un estudio de el Observatorio Europeo de Desarrollo Climático, está enseñando muy claramente que la temperatura mediana de las zonas escolares es 2 grados por encima de la temperatura mediana de la zona urbana donde están situados. O sea que las niñas y niños están pasando más calor en las escuelas y en los patios pavimentados que el resto del barrio. Entonces se tiene que acentuar, se tiene que ir más con un plan mucho más ambicioso a la hora de transformar los patios escolares. Otro reto y otro también aprendizaje es que sí que se puede involucrar toda la comunidad educativa.
Es importante eso, ¿eh?
Sí. Es como en la mayoría de los estudios, por ejemplo, los que hemos hecho y todos los programas implican que esta transformación en principio tiene en el centro las niñas y los niños. Y esto implica tener un proceso participativo donde las niñas y niños pueden decir, pueden estar involucrados y pueden también participar, no en el sentido de elegir entre A, B o C, sino expresar sus necesidades, participar en el proceso de diseño, trabajar con los arquitectas y paisajistas, donde los paisajistas también y los arquitectos pueden entender en qué consiste el juego, cuáles son las zonas de juego más importantes en el patio y cómo se puede hacer un diseño desde una mirada de ecología urbana, desde de ecología del paisaje, desde permacultura, desde el impulso de introducir más naturaleza salvaje en el patio, y esto conjunto con los niños y con las niñas. Y claro, ahí vemos que las familias han dado un empujón enorme en muchas de las escuelas, por ejemplo en Barcelona y otras ciudades. Vemos también el rol fundamental de las administraciones públicas, por ejemplo, una gran parte de las intervenciones que se han hecho no hubieran podido ser construidos sin el apoyo financiero, sin el impulso de las administraciones públicas. Sí, otro resultado también que hemos visto está en términos de justicia y de inclusión. Por ejemplo, vemos que en los barrios más de clase trabajadora la implicación de las familias tiende a ser un poco más baja. Y esto no por falta de interés por parte de las familias, sino por diferentes circunstancias, simplemente porque las familias en estas escuelas no pueden negar fácilmente el final del mes y no pueden permitirse ser voluntarias. Uh-huh. Y por eso ahí el proceso de participación en el diseño o en el mantenimiento tiene que estar pensado de otra manera, por ejemplo, con servicio de canguraje o con comida gratis o con un proceso inclusivo que es de otro tipo que en los barrios de más mixtos, de clase media, así que también existe este contraste, y más que nada porque los niños y niñas que crecen en barrios de clase trabajadora tienen menos acceso a infraestructura verde. Y la pregunta es cómo la naturalización de los espacios escolares puede también de alguna manera adresar o de alguna manera abordar el reto de esta injusticia verde que existe en muchas ciudades grandes de Europa.
Uh-huh. I a la pregunta de com han de ser aquests espais naturalitzats, què diria?
Ah, sí. Los espacios naturalizados pueden incluir muchos elementos, por ejemplo, claramente árboles y arbustos, pero también elementos salvajes, menos estructurados, islas pequeñas de vegetación, donde como no hay solo plantas bonitas, sino plantas con lo cual las niñas y niños podrían jugar, pueden interactuar. Ahí podría haber puentes, caminos, túneles, suelos cubiertos de madera o troncos, zonas arbustivas, incluso plantas que pueden resistir la sequía, por ejemplo, malas hierbas, cabañas, también zonas de escalada hechas de troncos, madera reciclada. Otro elemento importante, porque claro, la naturalización de los espacios escolares, por un lado, tiene el impulso de mejorar el juego, diversificar el juego, fortalecer la cohesión social entre las niñas y niños, pero por otra parte, la propuesta y el propósito de muchas de las transformaciones es que esté utilizado como aula exterior, o sea que las clases podrían ocurrir también en los patios escolares. Por tal razón, es importante que en todas las transformaciones haya un teatro o un espacio así recogido que podría estar utilizado por los maestros y maestras para clases, para tutoraje, tutorías y uh-huh. varias actividades así más educativas, pedagógicas y día a día en las escuelas.
Però estem preparats per aquest sistema educatiu una mica més a l'exterior o falta?
Diría muy poco, porque aunque hay muchas ventajas que nos proponen estos espacios, vemos que incluso en los patios donde sí que hubo una transformación, la introducción de clases al aire libre era muy lento, muy poco a poco. Y esto, por una parte, va por miedo de perder el control por algunas profesoras y profesores, pero por la falta de formación profesional. Por ejemplo, en la formación profesional de las universidades no hay clases sobre cómo dar clases fuera de las cuatro paredes, cómo fortalecer el aprendizaje y enseñanza al aire libre. Por ejemplo, ahí no sales para hacer una lectura, sino organizas la clase de otra manera. Pero claro, esto implica más tiempo, más esfuerzo. También necesita un poco más reconocimiento por parte de las inspecciones educativas y necesita y por los propios colectivos, ¿no? Educativos y
potser sí, les famílies,
y básicamente, ¿no? Más formación.
I que potser les famílies també, que poden, és a dir, a vegades les novetats a les famílies, les novetats educatives els hi fan una mica de por, doncs que apostin també, no?, per aquesta diferent integració amb aquests sistemes on la natura o l'espai exterior sigui important, no?
Total. Vemos que muchas de las innovaciones en este sentido están muy fuertemente impulsadas por las familias que ofrecen actividades, hablan con las profesoras y creen un espacio que sea cómodo para hacer más actividades y clases fuera. Sí.
Mm-hmm. Aquest estudi, com dèiem, que ha liderat la Circa Secolova, però que també ha estat acompanyada de l'Isabel Ruiz Mallén, es fan necessari més estudis en el futur, Circa?
Sí, i tal. És una zona, és un àmbit d'estudi que vale, existe, que hi havia mucha investigació en els últims 10 anys, però és necessari un poc ampliar el marco. Per exemple, necessitamos hacer estudios comparativos, por ejemplo, de hacer clases, de organizar una serie de clases al aire libre y ver los resultados en términos de memoria, en términos de entendimiento de contenido y compararlos con mismos clases, con mismo contenido, por ejemplo, que ocurre dentro de la aula. Porque hay muchos estudios que muestran que se puede aprender mejor fuera. Simplemente porque aprendes no por solo a través de la mente, de la cognición, sino a través del corazón, del cuerpo, de la experiencia, y vemos que así se puede aprender de otra manera y una manera mucho más motivador para las alumnas y alumnos. Y claro, necesitamos más experimentos, necesitamos estudios también antes y después para ver exactamente en qué consisten los cambios, en cómo mejora el bienestar emocional y psicológico, cómo cambia sus patrones de relación entre las niñas y niños, después si cambia la violencia, la agresión, el bullying. Bueno, hay un montón de estudios que se necesitan, que tenemos que hacer en el futuro, pero bueno, estamos ahí, poco a poco.
A més, també és una manera de conscienciar, no? Ara que parlem tant d'ecologia, de sostenibilitat, també seria una manera de conscienciar, no?
Sí, claramente. Es como la apuesta para patios naturalizados es una apuesta para más conciencia socioecológica, claramente. Y esto es el propósito, que la interacción con un espacio así más verde, donde las niñas y niñas están implicadas en su cuidado día a día, va a florecer, va a hacer que florezca otro tipo de conciencia y vínculo con el entorno y con toda nuestra responsabilidad ecológica y social.
Sí. Doncs, Filca Secolova, investigadora del Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global de la UOC, gràcies per passar pel Connectats, per explicar-nos aquest estudi que revela que la naturalització, una bona naturalització dels patis escolars promou aquesta inclusió, un aprenentatge diferent i creatiu i la salut dels nens. Moltes gràcies, Filca.
Gràcies, ha sido un placer.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Gairebé 2 minuts, els que passen de 4:45 de la tarda i és moment per l'opinió. La tertúlia a tres bandes. Avui divendres la compartim amb Maribel Cayuelas, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat i ara ja feliçment jubilada. Maribel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. I tant, jubilada, perfecte.
Pensava que anaves a dir per fi. Bé, l'estiu?
Bé, home, estupendo, sí, sí.
Bueno, no sé si diferencies massa l'estiu, la tardor de l'hivern, sí, la primavera i tot
sí,
això.
Sí, 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 perquè a l'estiu encara fem més de cangurs dels nens, per dos nens.
Sí, que tot l'estiu treballes. Està bé. Molt bé. Deixa'm saludar el Manel Dobanyo, és escriptor pretenc i el tenim als estudis del Prat Ràdio. Manel, bona tarda.
No, escritor va ser a última hora, eh? Sobretot em sento periodista encara, eh?
Periodista encara. Bé, doncs els companys sí, sí, sí. Del Prat que em faciliten aquesta informació, al final ens haurem de posar d'acord a veure com t'hem de presentar, Manel.
No, sempre faig la mateixa puntualització, eh?
Pues l'haurem de corregir.
Sí, 33 anys al Baix Llobregat de corresponsal de l'Agència EFE.
Val, perfecte.
Entre altres experiències.
Perfecte.
O sigui, doncs, que ja està corregit.
Bé, tu també dic que estàs jubilat i feliçment jubilat i gaudint d'aquesta etapa de la vida, no?
Sí, sí, home, amb 82 que ja porto sobre, però bueno, amb il·lusió encara per el recorregut que vingui.
Bé, doncs mira, saludem ara la Georgia Mainou, que és autònoma soferta, la tenim a Sabadell via telefònica, i jo crec que la Georgia està esperant que arribi el moment. Georgia, bona tarda.
Hola.
Dic que tu esperes que arribi el moment de la jubilació, no?
Hòstia, amb candeletes, nena. T'ho dic en sèrio, eh? Quan el gestor m'ha dit que encara em faltaven 7 anys, vaig dir, no puc.
Vinga, ai, sí, doncs, escolteu, res, ara compartirem aquesta estona de conversa. Hem compartit algunes penes i alegries, ho farem durant tot el curs, però també repassarem l'actualitat que d'això es tracta. I d'aquelles coses que ens afecten a la nostra vida quotidiana, vulguem o no vulguem. Però avui us proposo parlar d'aquesta nova mesura que prendrà el govern espanyol, que té intenció de rebaixar la taxa d'alcoholèmia més de la meitat a tots els conductors. Es rebaixarà la taxa actual de 0,5 grams per litre en sang a 0,2 i de 0,25 mil·ligrams per litre d'aire aspirat a 0,10. Però això serà per a tots els conductors. Insisteixo que serà per tots els conductors perquè en un principi la proposta només es volia aplicar a novells i professionals. Però han dit, no, això serà per tots. Jo us pregunto, d'entrada, què us sembla aquest anunci?
Explica'm-ho de l'aire aspirat.
Home, doncs quan et fan bufar...
Ah, l'altre que és amb analítica, doncs.
Clar.
Vale, ja està. Oh, sóc rossa.
No, home, no. Però així la mesura ràpid i corrents, què us sembla?
Perfecte.
Perfecte? Sí?
Per mi sí.
Tu condueixes?
Sí. Sí, jo condueixo.
A mi també em sembla molt bé. Jo, allò que deien, si has begut, no condueixis. Jo ja sabia tots els tants per cent. No he acceptat cap taxa. Res. Tu si has begut, doncs no condueixis. A mi em sembla que seria el normal.
I no penseu que es va una mica cap aquí? Que això a mig termini acabarà sent el que tu ara comentes, Maribel?
A mi m'agradaria. A més, escolta, si és cara. Si hi ha begudes 0-0, tu et pots prendre una cervesa, pots prendre... No sé, vull dir que tampoc és de dir, és que t'has de privar de tot.
Bueno, Maribel, una cosa.
Digues.
Una cosa, l'altre... cervesa sense alcohol 0-0. A mi em va explicar un senyor que treballava a la GAM, em va explicar que el 0-0 sí que no té alcohol. Però què passa? Que quan fermenta dintre l'estómac, puja alcohol.
Caramba.
Però és molt...
És molt zero, light, molt
zero,
light, molt
0-0 amb poc, sí.
Molt poc.
Sí.
Però que quan fermenta dintre l'estómac... pot tenir un... És que no sé, si dècimes, mil·lèsimes, no sé com dir-te. Però que podia... No crec que s'adongués, esclar.
Per donar positiu.
No crec que donar positiu.
No dona. Manel, tu com veus la proposta?
El Manel no hi és.
Manel. El tenim?
perdut la connexió.
Ah, doncs sí, hem perdut la connexió amb el Prat, no tenim el tertulià, a veure si el podem recuperar. Però jo us deia, si aquesta mesura penseu que res, en no gaire temps serà com deia la Maribel. La Maribel diu 0-0, ja ho posaria, vull dir que no cal que esperem. Però anirem o tendirem cap aquí, tu ho creus, Georgia? Manel?
Ah, vinga, no, és que ha hagut una...
Avui sembla el joc dels disbarats, eh? Avui entra...
Sí.
Ara bueno, sí que et tenim, digues.
Més divertit.
Vinga.
Bueno, és un tema que jo crec que això anirà en benefici de la cacera i de l'aigua, en general, de les diferents marques, de la Coca-Cola. Aquests, jo crec que és una conspiració de tota aquesta gent en contra. Però, a banda de la ironia, jo crec que això, per què han trigat tant, no? És la meva pregunta. La veritat és que està claríssim que l'alcoholisme o anar amb una copa de més té una incidència molt important al balanç d'accidents de trànsit de tots aquests anys, no?
Mm. I que però realment, això no deixarà, jo... però Manel, això no deixarà que la joventut continuï bevent.
Quan
surtin de festa i agafin un cotxe.
Sí, serà qüestió de que el transport públic funcioni d'una altra manera, una nova cultura que tindria que posar-se en marxa, no sé com ni de quina manera, alguna cosa han d'inventar, però que realment és un primer pas, suposo.
Els taxis tindrien que fer una tarifa plana.
Sí, clar. I jo que ja tinc una neta que vol comprar-se un cotxe, en fi, és la meva preocupació, tot aquest desgavell que hi ha, que per altra banda és natural, no?, i normal, que hi ha els caps de setmana, que és quan l'increment dels accidents és més fort, no? Jo, tots aquests anys que he estat a l'Agència EFE, a la comarca del Baix Llobregat, vaig ser testimoni d'accidents, vaig haver d'informar de barbaritats, i la conclusió a la majoria d'aquests accidents és que l'alcohol estava per mig, eh? O sigui que és una cosa que això s'ha de posar remei d'alguna manera.
Però si consciències ve a la canalla... Mira, el meu fill, abans de fer vacances, sempre l'he inculcat, amb el fill no té carnet de conduir i tampoc se'l vol treure, de moment. Té ja 19 anys i no se'l vol treure. Però sempre l'he inculcat, nen, si has d'anar-te'n de festa i has de pujar dintre un cotxe on el conductor ha begut de més, truca'm. Només ho ha fet una vegada i va ser abans de l'estiu i em va dir, mama, vine'm a buscar a Barcelona perquè fulano de tal ha begut i no vull pujar en el cotxe amb ell. I el vaig anar a buscar a Barcelona. Vull dir que si el conductor és bé, jo crec que som bastant responsables. Ara, quan vaig arribar allà, el nano en qüestió va dir jo que puc portar el cotxe. Dic, tu et quedes a dormir aquí a Barcelona, xaval. Vull dir, no el vaig deixar ni que agafés el cotxe, clar, evidentment. Però bueno, bé, trobo que si som conscients i els eduques molt bé, però d'aquests suposo que la majoria no ho són.
Maribel.
Em permeteu que estigui a favor dels joves.
Sí, tant.
És que mira, jo tinc la sensació que, bueno, potser no tant els adolescents, així, però ara mateix hi ha una franja d'edat que els joves són molt conscients de l'alimentació, la miren molt, es cuiden molt, i fa l'efecte que aquesta imatge que tenim de que tots els accidents són gent jove i que van no sé què, no ho sé, perquè jo no tinc dades, però que tampoc és, no sé, jo crec que tothom, més que res, penso que perquè no som conscients del que provoca l'alcohol al nostre cos, no? Perquè tu dius, bueno, doncs he menjat i he pres una copeta de vi i he fet un vermutillo amb una mica de cervesa, doncs que ja, això ja està, i més menjant, jo no he begut. I resulta que l'alcohol es queda al nostre cos 2 o 3 hores, depèn del que,
sí,
del que prenem.
I cada cos té una reacció diferent, vull
dir. Us ho explico,
Us explico una anècdota. Abans de marxar de vacances, em tenia que renovar el carnet de conduir i tenia hora a les 4. I vaig anar amb el meu germà a demanar a fer un entrepà en un bar d'aquí darrere al carrer. I em diu, quina hora tens d'anar a fer l'examen de lo de la renovació? Sí. Jo, que et miren la vista i et fan conduir, no sé què et fan fer. Bueno, bé, i dic, ara a les 4. Vaig dinar, i vaig dinar bé, i em vaig prendre una canya de cervesa. Una canya. Sí. Doncs quan tocava l'hora, sabeu allò de que són dos mandos i has d'anar com si juguessis sí. aquell... Sí. Us en recordeu?
Sí, sí, no pots sortir de la...
Has d'anar seguint les ratlles, sí? Bueno, em fotia per tots cantons.
Et va fer efecte, la canya.
Una canya, Carme.
Sí, sí, sí.
I la noia em diu que...
Diu,
que raro, no, em diu que raro, diu, l'última vegada, perquè tenen un historial, però que es veu, diu, l'última vegada et va sortir perfecte. Mm. Dic, nena, bé, que això deu ser l'edat.
La canya era llarga o curta?
No, no, una canya, aviam, una canya és una canya, tu. Són 25 mil·lilitres, vull dir que... I em diu, que has begut? Dic, m'he pres una canya, diu, doncs aquí ho tens.
Déu-n'hi-do.
I vaig dir, sèrio?
I ens, això que dius tu és que no són conscients d'aquest...
Però, Maribel, que era una canya. I em va dir, aquí ho tens, o em va voler... Perdoneu l'expressió, però em va voler acollonir, o vaig pensar, mare meva, amb una canya i toco parets.
Però és que a vosaltres no us ha passat. És que depèn de com t'agafi el cos. És que el cos cada dia et pot reaccionar d'una manera diferent. I una canya aquell dia et va provocar un efecte que a lo millor un altre dia, en una altra situació, doncs ni ho notes.
Vols dir? Ai, nena, però sí. Jo em vaig...
Sí.
Jo penso que l'alcohol es queda... L'alcohol el metabolitza el fetge. I el fetge és molt lent i el fetge, bueno... I jo crec que se'ns queda moltes hores al cos. I que, a més, no ho pensem, però, de fet, això de dir, bueno, va, no tens els reflexos tan ràpids, això s'ha dit sempre, quan veus una mica, no? I és que és així, perquè afecta tot el sistema nerviós.
Ja. El que passa és que socialment estem parlant que vivim en una cultura de la celebració, del socialitzar. Com ho fem tot això? Doncs sempre al voltant d'una taula, d'una festa, i en aquestes celebracions...
I la copeta.
Sempre hi ha cervesa, hi ha vi, després hi ha doncs, el que correspongui. Clar, socialment canviar tot això...
No,
és difícil.
Que no has de canviar. El que has de canviar és no conduiré. Saps? Jo crec que... A banda, jo insisteixo, ara hi ha moltes coses que no hi havia abans, això, la cervesa, sí, el no sé què, sí. Bueno, doncs si tu has de conduir, pots fer tota aquesta socialització prenent alguna cosa que després no et posi en risc ni la teva vida ni la dels altres.
El vi encara no és zero, no?
No.
El vi.
No sé, pregunto-li a l'Aznar.
Clar, estem en un país de vitivinícola. Què fem amb el vi?
És que no ho sé, no condueixis.
A veure, què hem de fer, Carme?
No, això, portar un xofer sempre...
Bueno, els de l'Uber es fotran rics. Clar, és que és el que et dic, que la gent agafi cotxes i agafi, doncs, un... O això, és que ara farem aquí publicitat i no la vull fer. Agafar, doncs, això, truques i, escolti'm, enviem un cotxe. I ja està. És que és l'única manera... per poder beure un parell de copes de vi.
Bé, el que sí que és intolerable és que es produeixin casos com s'han donat on s'han produït sinistres en què professionals de la conducció, digue-li un autobús, un taxi,
sí,
un camió, un tren, aquestes persones que estan en ple servei, que estan treballant, provoquin un sinistre i que quan els hi facin la prova donen positiu.
A la presó. O sigui, en silenci.
Mm-hmm. No, ha sigut la...
Home, és que ara mateix, no sé exactament les penes, però em sembla que si passes molt, molt del límit...
Ja no és qüestió, Maribel, si es passa el límit, és si hi ha víctimes mortals.
Ja, no, ara deia això que dius tu a la presó, que és que ja hi ha sancions, a banda de multes i tot això, em sembla que segons quins límits així també hi ha uns mesos de presó, no ho sé, no ho sé ben bé, però em sona haver-ho sentit això. Jo realment també seria molt poc flexible,
Sí, es va voler. I si no, abans d'agafar un transport públic, que passin un control de drogues i d'alcoholèmia. Clar,
sí.
Ho hauria de fer cada dia, això. Mm.
Sí.
En molts casos, precisament, van lligades les dues coses,
Sí.
Sí, de fer la prova i donar positiu de drogues i d'alcohol. O sigui, és terrible.
Sí, realment. És una inconsciència. Escolteu, no sé si vosaltres ho heu sentit. És que jo no sé a on ho vaig sentir, això, o si és un fake d'aquests o què. Però vaig sentir que, no sé si ara o en un futur o ben aviat, els cotxes de cadascú portaran un alcoholímetre. I si bufes i dones positiu, el cotxe no s'engegarà.
Ja, perquè això seria perfecte.
Que sí, ja està, la solució.
No sabria, intel·ligència artificial.
O sigui, una pofa, això.
El què?
Intel·ligència artificial.
No, és que no, ara no sabria dir o no vaig sentir o no vaig llegir o el que sigui.
Home, a veure, si hi ha cotxes que porten pilot automàtic, perquè no poden portar això?
Clar, sí. Jo espero, confio sempre en el futur i que d'aquests avenços tan ràpid que anem tenint, que se'n tregui algun profit.
Sí. Això t'ho farà l'Elon Musk, ja
sí,
veuràs.
Sí. Ho engegarà tot a rodar, ja veuràs.
Aquest sí, home, ja fa els cotxes, els elèctrics aquests, que van en pilot automàtic, doncs ja veuràs, posarà allà l'alcoholímetre, el de drogat, el de tot.
Mira, acaba de passar un cotxe dels Mossos, dic, a veure si em fan la prova. Que el que m'hi pres és un cafè i una mica d'aigua, o sigui que em salvaria. Per cert, canviant de tema, perquè això ja veurem quan es comença a aplicar, perquè això encara ha de passar el tràmit de ser aprovat pel Congrés i que es faci oficial. Què us sembla si parlem de com lliguem, de com ens enamorem, perquè ara les modes van per una altra banda. Segur que heu sentit a parlar que aquest estiu s'ha posat de moda allò d'anar a un supermercat a agafar el carret i posar una pinya de cap per avall, que això significa que estàs buscant rotllo.
Ho heu sentit,
no?
I tu no creus que això ha sigut una campanya de màrqueting impressionant?
Jo vaig llegir la noia que va protagonitzar aquesta situació i, bueno, ella explicava que no tenia res a veure amb aquesta firma de supermercat. Bueno, no, és un, em sembla, no sé si era una youtuber o una influencer que es dedica a fer altres coses, però que en principi no tenia res a veure amb això. Perquè és que no només va passar en un supermercat, sinó que va passar en altres cadenes, amb altres productes que també doncs, tenien un altre llenguatge. Hi havia un supermercat que si portaves un pot de cigrons era que volies o buscaves una relació seriosa.
Bueno, jo quan va sortir aquesta notícia vaig dir, va, a Twitter ho vaig, bueno, perdó, X.
Sí.
Si no, el senyor Elon s'emprenyarà. És igual, per mi serà sempre Twitter. Ho vaig posar, dic, ho faré a la botiga jo això. I la gent em contestava i em deia, tu no vens pinyes? Dic, és igual, i fot un sugo de pinya. M'és igual. I tothom em va dir, hosti, fes-ho. Dic, sí, però si veniu, compreu, perquè si no, no ens sortirà bé això. Però no, no ho vaig fer. Però és que, aviam, jo t'ho dic, Carme, a mi em dona la sensació de que a darrere de tot hi ha una campanya de màrqueting.
Perquè, no sé, si fem una mica un repàs en retrospectiu de on hem lligat nosaltres, on hem trobat aquest tipus de relació, on hem fet coneixença, és que, a veure, si ens hi posem, això en qualsevol lloc.
En qualsevol lloc. Jo vaig tenir un noviet durant 5 anys i va ser ell mirant un aparador i jo estant a dintre de la botiga.
Vols dir que no et mirava tu en comptes de l'aparador?
No, es va mirar les sabates que hi havia. Jo estava a dins amb una amiga meva que treballava i vaig girar el cap i vaig dir, mare meva, va ser el que vaig dir. Jo no sé si és que em va sentir o què, però vaig aixecar el cap i ja va estar. Vaig estar 5 anys amb ell.
Mira que bé. Mira,
o sigui que aquí cadascú explica com va lligar per primera vegada la seva vida.
Sí.
I això m'obliga a explicar la meva.
Vinga, i tant, Manel. Vinga, Manel.
Escolta, jo... A mi em va lligar la meva dona actual, encara, ja han passat més de 60 anys. I resulta que va ser jugant, és veritat, jugant al dominó.
Vaja.
A la mateixa
jugant
taula?
Al dominó.
A la mateixa taula, per
això? Jo tenia un negoci i anava sovint al bar que dels seus pares, endavant mateix, i jo pues, anava allà, sobretot després de dinar, que havia més tranquil·litat al negoci, i fem una partideta, i jo pues, no era un entusiasta del dominó, i jugant, de broma en broma, pues, fins avui. Però va començar tot jugant al dominó, Això
o sigui
és una exclusiva mundial.
I tu, Maribel? Sí. Oi, pobre de mi, sí. Jo, el típic, com abans, doncs, l'amic d'un amic.
Ah, mira.
Saps que fes en colla, llavors hi ha un amic que un dia porta un amic seu que no és de la colla i bueno, doncs així el vaig conèixer. Però escolteu, amb això de lligar al súper em sembla molt divertit. És que...
Home, què vols que em digui?
Penso que és una moda que passarà, igual que es llançaven aquella aigua gelada per sobre i no sé què feien amb la farina a la cara. Bueno, jo tinc la sensació que ara tot va molt ràpid, però em sembla superdivertit, perquè no tinc cap... Bueno, ara anava a dinar al súper aquest a prop, però tenia ganes d'anar un dia a la seta a veure què passa per allà.
Per curiositat.
Amb la pinya, Maribel, amb la pinya.
No, home, no. Mira, a l'edat que tinc ja...
Oh, mira, mai que ho fan, nena.
Això, si lo del tema de l'alcoholèmia... vaig dir irònicament de que estava darrere Coca-Cola i els altres.
Yeah.
Penso que amb això de lligar està darrere els fabricants de... Bueno, els que conreguem els pinyes.
De pinya.
No, fabricants, no. Els distribuïdors. Que són els que... Els del gran negoci.
De totes maneres, en aquesta informació que tenia com a punt de partida precisament aquesta situació, aquesta moda dels supermercats, el que analitzava era la necessitat que tenim avui dia d'estar en parella, que és com si fos una obligació, vull dir, que la nostra societat...
Una.
No.
Que jo? No. Jo des que em vaig separar, cap més.
Però ja has estat. No. Però què passa? Que tu ja has estat i llavors ja has tingut aquesta experiència. I ara,
sí, bueno,
ara has decidit...
Però, per exemple, les meves amigues que estan separades, o estan al Tinder, o estan al Mític, bueno, sí, quasi totes estan al Tinder.
Sí.
I quan m'hi posen, posa-t'hi, Jòrcia, posa-t'hi. Hòstia, no aguanto ni 5 minuts. Perquè en quan... Clinc, 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 notificacions i coses... Dic, deixeu-me en pau, tu, jo, ja, res, no.
Però jo crec que la gent més jove, no sé si també busca una
parella. No, Maribel, no t'ho pensis,
No són joves.
No t'ho pensis, sí.
Que la França va de 40 a 60, eh?
Els que van al súper?
No, els del súper no sé quina edat tenen.
Ah, jo dic els del Tinder.
Jo tinc la sensació que, sobretot si són joves, aquests del súper... Va, en tot cas, buscaran una parella ocasional, eh? No crec que diguin, con Isabel la Piña me voy a casar.
No!
No, clar!
Això és una que te pillo, que te mato, no?
Clar! Jo anava a dir una altra paraula, però me la callo.
Si surt bé, perquè si no, no ho sé, però... mira, ja també hi ha una cosa que pensava...
Molt ràpid, que estem ja acabant.
No, ens hauríem de plantejar. Si aquestes coses virals són una manipulació o són una complicitat?
Mira, de moment són un entreteniment per nosaltres. I així ho hem agafat avui. Maribel, Manel, Jòrcia, que vagi molt bé el cap de setmana.
Igualment.
Vinga.
Una abraçada.
Vinga, a
veure. Adéu.
Bona tarda.
Adéu.